Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, una altra nit aquí al Denominació d'origen.
Ei, torna'm a bona nit.
Ja heu sentit qui hi ha aquí, qui torna a haver-hi aquí. Tornem a tenir en Bernat, repeteix avui, ja va venir la setmana passada. I no és que l'hagi tornat a convidar jo, sinó que ell mateix em va dir quan hem de tornar a la ràdio. I li vaig dir, home, doncs torna aquesta setmana. Què ens vens a explicar avui?
No ho sé, jo com que eres tu qui feies les preguntes em pensava que m'ho preguntaries tu. No, la setmana passada vaig marxar com allò del... Bueno, que vam estar una hora i mitja potser aquí. No sé, una horeta,
sí, entre
hora i mitja.
Hora i quart i...
I clar, vaig sortir d'aquí que pensava, hòstia, em falten moltes coses per explicar a la gent.
Doncs endavant.
Igualment, clar, és que acabem el programa i m'ofereixes triar una cançó. I llavors vaig sortir d'aquí i em vaig pensar 4 o 5 més de cançons. I vaig pensar, doncs vés allà i fes-ho. Va, fes-me el qüestionari i...
Però quin qüestionari vols que et faci jo avui?
Tu inventa't un qüestionari.
Va, inventem-ne un mig relacionat.
Vols que et digui el meu nom? No cal, no? I la data?
No, bueno, la data... No, 12 de setembre, no? El dia després de la diada.
Del 89.
Et podem preguntar per rosses o morenes.
Rosses o morenes? Que no són russes o morenes, no?
No.
Anava a dir una broma, però seria molt fatxa. Morenes, sempre quan no les tingui el cul, et pots passar, eh? Vull dir, és el segon programa,
ara,
ja hi ha confiança aquí.
Ara aniré més allà. Basques o mallorquines?
Ara m'has cardat, eh?
Ara t'he cardat!
Són dos tipus d'espècies, si ningú s'emprenya que digui espècie... És totalment diferent, vull dir, m'he enamorat de basques, m'he enamorat de mallorquines i podries posar per aquí brasilenyes, també. Jo sempre m'enamoro de... Hòstia, aquesta setmana estic penjant tota la setmana a Facebook que m'estic enamorant de penya. I ara ho dic per la ràdio. Voldria saludar en Garci, que està a la fàbrica ara mateix, escoltant-me, que és un dels pocs que em va enviar un missatge, em va dir, és un plaer escoltar-te mentre treballo. Basques o mallorquines, Jo m'enamoro de la gent que viu 50 quilòmetres a la Rodona fora de Sant Celoni. O sigui, tota persona que té un parlar diferent, tota persona que té una manera d'expressar-se. Tant et podria posar exemples de la gent de Girona, Lleida Ciutat, Tortosa, baixant cap a baix, València. Em vaig enamorar un dia d'una noia de Beniarrés... Amor d'aquests de primera vista, que són els més macos de tots.
Tot
és,
això...
Que és quan veus passar una persona pel carrer i t'enamores d'aquella persona, o com balla, o com canta, o com actua. Que realment aquell moment és quan aquella persona està demostrant el que té dins. Tu pots veure caminar una persona pel carrer i fa un fet, fa una cosa. Però realment quan veus actuar una persona és quan està demostrant la
realment...
seva intimitat, el seu saber fer, que dirien en Joanet.
El seu saber fer.
I el que és el País Basc, les ties són com més vastes, més forques. Bueno, tots els bascos són més vastos. I és un tipus de tia que ja mola, i el seu parlar a l'euskera és supermaco. Vull dir, no s'entén ni xiripa per aprendre el... Ja pots estar dies allà intentant aprendre allò.
Que és impossible.
Però el seu xerrar castellà amb l'accent aquest euskera és brutal. I Mallorca es podria dir que la llengua tampoc és que sigui molt... Sí, és maca, és preciosa, però no és allò com molt fina. Però a mi ja em mola això. El fet aquest mallorquí, la seva cultura, les seves tradicions. Llàstima de la merda de govern que tenen. Perquè els estan putejant fins a baix. Bueno, aquí tampoc és que ens salvem. Però almenys...
ni uns ni altres.
Però almenys no ens putegen els de casa, saps? Que aquí, mira, tenim un govern a Catalunya que, més o menys, cadascú qui tindrà la seva opinió lluita per nosaltres. I és des de Madrid, el govern de Madrid. No parlem de gent d'Espanya, no parlem de gent de Madrid, parlem dels polítics, que és realment la gent que ens acaba putejant finalment. perquè, vull dir, vegen aquí, no? És que ens diuen allà, que aquí a Catalunya, és que esteu en contra de nosaltres, que no sé què, és que tal... Dic, no, no, dic, jo en contra de vosaltres no estic, no estic en contra jo del poble espanyol o dels ciutadans de Madrid. Vull dir, tant bé em poden caure allà, com bé em poden caure aquí, com malament em poden caure aquí, malament em poden caure allà. Vull dir, això és normal. Estic en contra dels polítics. I tenim la sort, per dir-ho així, que a Catalunya ens putegen des de Madrid. En canvi, allà a Mallorca, és que els putegen des del mateix govern. I encara els voten. Vull dir, és que em fa gràcia. Vull dir, vas allà i la penya va, doncs PP per majoria absoluta, i vinga, el PP a putejar-los. I és superfort. I vaig anar a Mallorca un cop per Sant Antoni i s'encenia la foguera a Plaça Espanya. I va vindre, em sembla, aquell en Bauzà, que és el president de Mallorca, i jo vaig anar amb una gent d'allà a Mallorca i vam anar allà a la plaça a xiular-lo amb pancartes i així. Érem 30. Érem 30, però és que la colla de diables que hi havia allà s'emprenyava amb nosaltres. O sigui, ens feien callar. I és que és això, diu, si tu tens una cultura balear, com pots estar a favor del PP, que ho està tallant tot? És com si jo ara fes totes aquestes coses de cultura que és Sant Celoni i així arribessin les eleccions i votés el PP. És com una mica absurd. I això, me'n recordo estar allà a Plaça Espanya, ser 30 persones, o sigui, 4 gats, perquè està a Palma de Mallorca, a Plaça Espanya, un dia puntual per fer una xiulada, i érem res i menys. I aquell dia vaig dir, hòstia, dic, no estem tan malament a Catalunya. Vull dir, estan més putejats aquí. Llavors et vindrà algú d'economia i et dirà que això és mentida, que no sé què, que no sé quantos, per números. Però per penya hi ha molt més moviment aquí que allà. Així que entre basques i mallorquines, no ho sé, vull dir... Sincerament, un amor a cada port, no?, que diuen.
També és una altra opció.
S'ha de dir que si mai comença una relació amb una mallorquina no coincidirà mai amb la basca. No sé.
Tirant per una vessant més artística, prefereixes maquillar, com tu has estudiat, o construir, com vas fer amb el Tritó?
Prefereixo construir, perquè maquillar... Primer que jo veig maquillatges meus i no em molen. Hi ha maquillatges que sí que els acabo i estic content del maquillatge. Però bueno, jo vaig fer maquillatge per un cop de cap. Vull dir, quan vaig obrir el celler per un cop de cap. Vull dir, són impulsos aquests que tinc a la meva vida, que llavors estàs un any i mig o dos allà i acabes i dius, bueno, vale, molt bé. No, estic molt content de la feina que vaig fer allà al celler i estic molt content de lo que he pres a maquillatge i de la gent que vaig conèixer allà. Que per molt que vaig plegar i he perdut el contacte, doncs estàs allà i t'ho passes bé. El meu problema amb maquillatge és que tu vas a fer un curs d'algú i de les 5 assignatures n'hi han dues que no t'agraden. Jo de maquillatge, de les 5 assignatures, n'hi havia una que m'agradava. Clar, jo allà havia fet maquillatge de bellesa, maquillatge de passarel·la, de núvies, de no sé què, llavors també feien perruqueria... I llavors, vull dir, temes que dius, bueno, jo, amb les ungles aquelles de gel, vull dir, què estic fent jo aquí? I clar, més el tema de Barcelona, i anaves allò d'avorriment, hi havia dies que a la tarda no tenies cap assignatura que t'agradava i havies d'anar allà i deies, bueno, doncs molt bé. I llavors la part que m'agradava, però que tampoc és allò de vull currar d'això, doncs allà vaig aprendre a fotre pròtesis, que serien potser, per dir-ho vulgarment, els nassos postissos, si algú té una cara cremada... o si algú té una pota de cabra en lloc de tindre un peu. Llavors fèiem postissos, que són bigotis, perruques, he après a fer calbes amb làtex, i allà vaig aprendre a treballar l'espuma freda, em sembla que li diuen. Seria l'espuma de matalàs, però tu fas un motllo i l'espuma la tens líquida, i la poses allà dins i l'espuma omple el motllo, i així ja t'agafa la forma de l'estructura. I llavors el tema de fer motllos de guix... O sigui, si em preguntessis de la valoració del meu curs de caracterització de 2 anys i no sé si eren 2.000 i pico o 3.000 euros els 2 anys, jo et diré que, bueno, que la meva valoració bona és haver après a fer postissos i a treballar l'espuma i fer mollos. Que això potser en un mes ho hagués pogut...
aprendre en un altre lloc i més econòmic.
I llavors hi havia el tema de disseny de personatges, que allà t'ensenya a treballar les proporcions del cos i a dibuixar una mica. L'únic que el tema de dibuix o t'agrada molt o tens molta paciència o no n'aprens. Vull dir, clar, del primer dibuix que vaig fer quan vaig entrar a col·le a l'últim, hi ha diferència, però no és allò una gran millora. Clar, sempre hi ha classe aquell que dibuixa de puta mare, que vas allà i dius, en 5 minuts has cardat això i jo en una hora no ho puc fer.
Quantes figures has fet amb rotllo el tritó, direm, escenografia, Peter Pan, actualment?
Si haguéssim de parlar figures acabades i que estic orgullós, et parlaria del tritó i no està acabat.
Bueno, el tritó, doncs.
Jo de petit mon pare em feia gegants, ja. Bueno, els caps me'ls feia jo. Ell em feia el que és l'estructura i la roba i jo feia el cap. El feia amb un fang blanc. Vull dir, com que només era el cap de fang, llavors no pesava tant. I gegants potser n'he fet 10. Entre fer-los, no fer-los, acabar-los, no acabar-los, jo de petit tenia un gegant d'en Mickey Mouse. Però estic parlant d'un Mickey Mouse que no tenia cap de Mickey Mouse.
És totalment diferent. O sigui,
què és això de Mickey Mouse? Doncs perquè tenia orelles de ratolí. Saps? I llavors la nòvia, mon pare, me'ls pintava i acabava de donar el toque com més creient a Mickey Mouse. I llavors a casa els meus avis amb les caixes d'ueres doncs em feia cavallets d'aquests de cartró pedra, però que també eren quadrats, no tenien forma. Suposo que des de petit que he anat fent coses d'aquestes. Llavors, quan vaig començar a fer alguna cosa com més sèrio, però tampoc orgullós, va ser els 25 anys de la colla Geganters, que amb el jovent vam fer una geganta. L'únic que aquella època jo estava currant al circ i vaig arribar aquí una setmana abans de festa major i en una setmana vaig fer la geganta. Quan la gent professional, en 3 mesos et fa un gegant. Jo en una setmana correcuit ho vaig fer. Llavors va sortir aquella geganta, estava contrapesada, pesava molt, era lletja, era deformada. I l'any següent vaig dir, bueno, doncs tranquil·lament la faràs i la faràs bé. I l'any següent va passar el mateix. Setmana abans, a correcuita. I ara tinc el cos començat, el que seria la base, el que seria la forma del cos, la forma del cap, sense ulls ni cara ni barbeta. Ho tinc començat i mica en mica vaig fent jo hores lliures. Tot i que si m'hi posés, si jo tingués material, jo en un mes i mig, allò corrent cada dia, podria acabar la geganta. Llavors, a Bocs i Cabres he fet 2 capgrossos, que és l'Andreu i l'Alba, i llavors el Boc i la Cabra. Però el Boc i la Cabra el vam fer a base d'un cas de moto, d'allà li vam intentar treure el cap d'un boc. Però igualment, vull dir, es veu que és un boc perquè té la seva boca i té les seves banyes, però no és allò que sigui un boc realista. Seria un boc de criu de primària, potser, saps? Dels dibuixos aquells, és quan... Quan dibuixa'm un noi, dibuixar una rodona i 4 pals. Apa, ja tens el noi. Una noia, i li fots una altra ratlla, que és la faldilla.
Sí, sí.
I llavors, finalment, hem acabat amb el tritó. Bueno, a part de màscares i diferents coses que he fet, com repintar, comprar les màscares aquestes ja fetes de Venècia o de Comèdia d'Arte i pintar-les. Donar-li els seus tocs de llum, les seves profunditats. I el tritó va ser una proposta que vaig fer jo de Diables. Ja fa anys vaig dir, hòstia, dic, fa anys t'estic parlant del 2005 o el 2006. Un dia a reunió vaig dir, farem una bèstia de foc, jo m'encarrego a buscar-la i tot. I jo vaig fer un petit dibuix, que era un boc i una cabra. O sigui, no tenia cua. Una part era el boc i l'altra part era la cabra. Tenia com 2 caps, però separats. I llavors el vam passar en Ramon Almedes, em va passar el pressupost... I ja està. O sigui, jo li vaig enviar el dibuix i em va dir, vale, et passo pressupost. I llavors vam passar-la a la Dolors Sans a Vilafranca i em va dir, vale, explica'm una mica la història del poble, explica'm per què un boc una cabra, explica'm per què no sé què, explica'm per no sé quantos. I ell em va reenviar, bueno, vam anar a Vilafranca i ens va donar un disseny d'una bèstia guapíssima, que encara el tinc a casa, que esperem que algun dia puguem dir, va, doncs anem a dir-li... Anem a dir-li i que ens el faci. No, aquest ja l'hauria de fer ella. Vull dir, arribar al nivell de la Dolors Sans, jo hauria de deixar tot el que estic fent i començar a modelar i a treballar. Per arribar al nivell aquell fa unes bèsties que et posa davant i sembla que se t'hagin de menjar. Perquè són tan realistes i tan vives. I clar, llavors arriba el pressupost, que ja és el que val, però clar, costava, aquella època costava 9.000 euros la bèstia. I des de Diables doncs vam dir que no, 9.000 euros no es podien pagar. I llavors, més endavant, fa 2 anys i mig, vaig proposar de fer el tritó. I mica en mica va anar sortint això, vaig anar buscant informació, vam anar amb en Boada, ens va explicar una mica el tema del tritó del Montseny, que és autòcton d'aquí, i va acabar sortint això. Amb la diferència, ara estic fent els decorats del Peter Pan i m'està donant un cop de mal el meu jefe, que està treballant aquest mes, i clar, amb els decorats doncs hem fet els dibuixos, el dissenyes i busques i no sé què, i pim i pam, i potser t'estàs un dia doncs, dissenyant el vaixell. Bueno, doncs aquí farem això, doncs, que això no queda bé, doncs fem una altra cosa així. Jo al tritó li vaig començar a posar espuma i vaig començar a retallar per on pensava que havia de retallar, i al final ha acabat sortint això. Si jo abans hagués fet un dibuix del tritó, potser hagués sortit diferent, o potser no hagués tingut problemes que vaig tindre de veure que allò no podia anar allà perquè no anava bé. És que me'l vaig mirant. Clar, la gent no em veu. M'estic aquí mirant el cul del tritó.
Explica'ns la teva experiència al circ, perquè dius que també va haver-hi enamoraments per allà al mig.
Clar, sempre. El circ Cric. El 2002 un dia em va vindre... Bueno, jo el sembla que era el 2001, jo estava vivint amb el meu pare. I vaig veure tot el segon d'ESO, em sembla que era, el vaig viure amb el meu pare. No, el primer d'ESO. Això, el primer d'ESO estava vivint amb un pare. I llavors, abans d'acabar el curs, em va vindre i em va dir, mira, diu que deixo la feina, i diu, me'n vaig amb el circ. M'ha trucat en Tortell i m'ha dit que me'n vagi a treballar allà. I em va dir si volia anar allà, que farien una escola rural, per dir-ho així, li diuen escoles de circo, són escoles tipus rural, que van allà i hi ha 4 o 5 alumnes, i llavors et ve una professora del Magisteri d'Educació i Cultura i et fa allà les classes. Llavors jo aquell any li vaig dir que no, que m'anava amb ma mare, perquè ja estava vivint un any amb ell, doncs que volia anar a viure amb ma mare. I després de passar l'any aquell, que anaven cada cap de setmana amb les meves germanes, quan arribava el divendres a la tarda, doncs agafàvem el cotxe, el bus, el tren i pujàvem cap allà. I llavors allà passàvem els caps de setmana. Viure en un circ és com una cosa totalment diferent. Vull dir... Clar, la gent se'n va a un circ i diu que bonic, que maco, que és... Oh. Bé, tot és maco des de fora, tot és fantàstic, tot és bonic, totes les coses que es fan, tu les vas a veure, hòstia, que fantàstic, oi, que no sé què. A mi em passa cops que acabo de fer un espectacle i dic, vaja merda espectacle que acabo de fer. I et ve la gent i diu, oh, m'encanta que has fet. I dic, vale, doncs molt bé, saps? Molt bé. I el circ, tu treballes allà i tu vius allà. Vull dir, no és allò que vas a treballar a un lloc i tal hora plegues i te'n vas a casa. No, allà treballàvem i, bueno, jo, clar, quan anava els caps de setmana no treballava. Em posava l'entrada a estripar entrades, o si no, la paradeta a vendre samarretes, i així dormíem allà. Em sembla que dormíem a la caravana del meu pare. I llavors, l'any següent, li vaig dir que sí, que volia anar cap allà al circ. I a classe érem 4. 4 o 5, no ho sé. Era jo, el burro primer, ho faig per edats. Era jo, que tenia... Tercer d'ESO que tinc, 14 anys? 15, 16...
14 per fer-ne 15.
Sí. Jo tenia 14-15 anys, la Luara...
La Luara té 2 anys menys que jo, i tu en tens 6 més que jo, per tant, 8 menys...
8 menys...
6 anyets.
La Luara tenia 6 anys, la Hasiba era la filla d'un saharaui que hi havia allà, tenia 12 anys, i llavors hi havia en Leo, que era més petit, que va arribar a mitja gira, o al cap de 3 mesos d'estar a gira, i ell tenia 3 anys. Clar, anava a classe amb un company de 3 anys, un de...
una de 6
una de 6 i un de 12. I era allò com una mica raro, però bueno. Estava bé, era divertit. Clar, en Leo el deixàvem allà en un costat, que tenia les seves joguines, amb 3 anys no fa res més. I vas fent i no sé què. La Luara sí que anava fent més feineta, però igualment tenia 6 anys. Vull dir, tampoc és la feina que fas amb 6 anys. La Hasiba em sembla que sabia alguna cosa d'espanyol, llavors la professora li va anar ensenyant espanyol. I llavors jo feia feina de tercer d'ESO, el que era física i química i no sé què, i no sé quantos. No ho sé, ni me'n recordo. La teoria de les escoles aquestes de circ és que nosaltres teníem feina per setmanes. Bueno, quan vas en un col·le, l'únic que el col·le s'hi retrassa no passa res. Però nosaltres, a final de setmana, havíem d'enviar uns treballs o exàmens cap al Ministeri
d'Educació.
Que des d'allà ho corregien i ho tornaven. O sigui, no valia que la nostra profe ho corregís. Jo, doncs, setmanalment, feia els meus treballs o feia el no sé què, Me'n recordo sempre que hi havia un dia que anàvem a Correus, posàvem els exàmens allà i els enviàvem. O fins i tot, ells t'enviaven, em sembla, els exàmens des del Ministeri d'Educació. O sigui, des de Madrid t'enviaven els exàmens perquè tu els fessis. I era com un xou. Me'n recordo encara un dia una recuperació d'un examen de química o de física, no sé, que, bueno, la professora ja em va clitxar des del primer dia les meves ganes d'estudiar i d'aprendre física i química. I un examen de recuperació me'l va deixar allà sobre la taula, portava el llibre allà al costat, i em diu, bueno, diu, me'n vaig, diu, quan estiguis, diu, m'avises. Va marxar, vaig fer l'examen, el vam entregar i va tornar suspès, em sembla. No sé si suspès, però no vaig treure un 10. És que potser estava suspès, ni me'n recordo. Però és allò que quan no saps una cosa i no la vols saber, bàsicament...
No entra.
Vull dir, ja pots tindre l'examen allà, el llibre al costat, que et mires allò i dius, què m'estàs preguntant? Jo no he de buscar jo del llibre, això.
Sí.
Ara mira, estàs allà, tens l'ordinador al costat i poses la pregunta directament i la pots copiar tota. Jo el que vaig aprendre al circ, més que fer tercer d'ESO, jo sempre he dit que els meus 4 anys d'ESO van ser una pèrdua de temps. Perquè una persona com jo, com molta gent ja, que sap que no vol fer batxillerat o que no vol anar a la universitat o que ell vol ser un artista o que vol ser pirotècnic o que vol ser no sé què, està allà a l'ESO i diu, bueno, molt bé, va, que passin els dies i ja acabarem. A més, jo sempre he sigut d'aquells, a casa he sigut el pitjor estudiant. Vull dir, tant com estudiar, era el que deia mentides, era el que pagava les meves germanes. Elles m'insultaven verbalment i jo era el petit, però ja era gros, saps? I la manera de defensar-me contra la seva intel·ligència, per dir, és que bàsicament això, vull dir, elles tenien la intel·ligència per tocar-me la fibra verbalment, però acabaven plorant elles. Perquè m'emprenyava i els hi fotia d'hòsties. I això ve de l'estudi, vull dir... A casa jo sempre m'havien de perseguir. Bernat, estudi, Bernat, fes els deures, Bernat, no sé què. Me'n recordo un dia, em vaig quedar fins a la 1 de la nit copiant un dictat que ens havien de fer l'endemà. Perquè feia faltes i mi mare es va emprenyar molt aquell dia i em va dir, pues el vas copiant i el vas copiant de memòria fins que no facis faltes. Fins que... I eren la 1 o quarts de 2 de la nit i vaig entregar l'última còpia feta de memòria... O no de memòria, em sembla que copiàvem amb l'escrit bo al costat. I li vaig entregar l'última còpia, 5 còpies, que sí que vaig fotre. I me'n vaig anar a dormir. I l'endemà tenia l'Anna Terrides, la de l'ESO, sí? No, primària. No,
primària, l'Anna.
6è, em sembla que era. La tia anava dictant el dictat i jo ja l'havia acabat. Vaig fer tantes còpies la nit anterior...
que ja tenia gravat.
Que, clar, jo anava escrivint... Pa, 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 pa. I li vaig estar a punt de dir, vols que te'l dicti jo? I és això, i Bernat, has fet els deures? I ensenya'm els buenos, que no els he fet. I me'n recordo encara un any a la Salle, jo vaig passar per la Salle una època també, a 4 o 5è de primària. Havíem de fer la redacció de les nostres vacances. I pujo allà sobre la tarima aquella típica que hi ha allà a Salle, amb una llibreta, amb la pàgina plena del títol, o sigui, jo intentava currar-me els títols, hi ha un bon títol amb colorets i no sé què, però és que el títol ni estava fet. O sigui, el títol estava marcat per començar-lo a fer. I la professora, va, comença, bla, 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 bla. No sé si em va clitxar ja des del començament o la vaig arribar a enganyar i tot. Però quan portava 5 minuts allà xerrant, em diu, Bernat, diu, ensenya'm la redacció. I giro la pàgina en blanc. I clar, el problema d'aquella època és que ma mare era profe a la Salle i al migdia anant cap a casa... Doncs ja ho sabia. És que no la podia enganyar, saps? I ja, què m'has de dir jo? Què vols dir que t'he de dir? No, aquella època no. No. Aquella època no em deia què has de dir, jo ja baixava el cap. Pensava, bueno... I clar, el tema aquest, a mi seure davant d'un llibre i... Tant com estudiar com llegir. Llegir, jo he de tindre molt interès en aquell llibre. O sigui, he vist aquella obra de teatre perquè jo em pugui llegir el llibre... O res, no em veuràs mai llegint un llibre. No em veuràs mai al tren llegint o en el banc de la plaça llegint o abans d'anar a dormir. Diu, ah, doncs vaig a llegir 5 minuts. No, no sé, no trobo... No he trobat, suposo, l'Alicien. Potser no he trobat el meu llibre preferit. I d'estudi això, horrible.
Horrible.
I això, això que portem 10 minuts xerrant, ve que hi ha el circ.
Ara ens explicarà una.
I ara allà, allà a Sir vaig aprendre a viure. Vaig aprendre, amb 14 o 15 anys, vaig aprendre el que era la feina, el que era la vida, el que era el treball, el que era treballar. No, no perquè treballés, tot i que l'escola la fèiem només fins al migdia i llavors a la tarda m'anava a ajudar els tècnics a muntar i desmuntar.
Quina feina els tenies equips. Tu dintre el circ?
Jo al circ, quan vaig anar a treballar només, que no ho feia d'estudiant, jo feia muntatge. Muntar les grades, desmuntar, muntar la carpa, posar valles, col·locar caravanes... Bueno, col·locar caravanes vaig fer l'última temporada perquè ja tenia carnet. O sigui, conduir el tema era tot el muntatge del circ. I abans havia fet, abans quan estava allà estudiant, havia fet muntatge de llums. Clar, em quedava, jo tenia allà 15 anys i em quedava amb els tècnics que baixàvem la cúpula i ens fotíem a muntar els llums i clar, jo per mi era fantàstic. Jo tenia 15 anys, ells en devien tindre aquella època 26 o 30 i clar, jo era el nen del circ, el nen mimat. I encara vaig allà i encara m'ho diuen, mira, el nen mimat del
circ.
Del circ, perquè sí, perquè era el petit. I era la cosa aquesta. I el CIR, me'n recordo, vam... normalment la gira per Catalunya. I l'any que vaig anar a fer cola jo, vam anar cap a Espanya. Vam sortir de Mataró Miranda de l'Ebro. Miranda de l'Ebro em sembla que vam anar a Vitòria. I de Vitòria vam anar cap a Salamanca. Salamanca havíem de marxar cap a Madrid, ara farà 10 anys. O sigui, ja tenia, sí, 14 anys. I 3 dies abans de marxar de Salamanca, els pallussos aquells van cardar les bombes al tren. I encara me'n recordo, i on havíem d'anar a plantar el circ era el cementiri provisional. Era on hi havia tots els morts, on els tenien tots allà. I d'allà vam anar cap a Lleida. I me'n recordo la meva professora que em diu, estaràs molt content. Clar, ella era de La Rioja. Ah, i vam anar a Logroño també al circ. Va ser el meu primer concert de l'Albert Pla.
Amb 14 anys.
Allà a Logroño, sí.
Hosti.
A més, era l'espectacle de cançons d'amor i droga. Que surt ell cantant i la Judit Ferrés, que feia de jockey, sortia amb pilotes. I clar, tu estàs allà amb 14 anys veient una tia punxant amb pilotes i a mi em feia vergonya. Saps veure aquella noia allà despullada? Bueno, però això, que havíem d'anar cap a Madrid, és que te'n
vas. Ja ens desviem.
Te'n vas. No, és que no em va dir te'n vas a Lleida. Diu, estaràs content, que te'n vas a casa ja. Dic, a casa què? Dic, si anem a l'Èrida. I la tia diu, sí, l'Èrida és Catalunya. Dic, què ha de ser l'Èrida Catalunya? Clar, a mi... Amb 14 anys, família parlant sempre català, l'Èrida. I al final vam pillar el mapa i dius, veus l'Èrida? Dic, Lleida.
Lleida,
però clar, jo primer pensava, si és boja, aquesta dona m'està dient l'Èrida, que hem d'anar a Catalunya. I això, llavors he estat treballant al CIR diferents anys, vull dir, tant de gira, tant els festivals aquests fantàstics que fan per Primavera aquí a Sant Esteve. Em sembla que ara, de cara al maig, fan un festival de pallasses. Em sembla que és el 23 o 24 o 25 de maig.
Cert.
Fan un festival de pallasses que a veure si hi podem anar. I a mi, si algú ara em truqués i em digués, Bernat, tornes al circ? Jo diria sí. Jo al circ és com...
Ara t'ho anava a preguntar, això.
Sí, és molt curro, és molt... Pot ser molt esclau, és molt curro, però bueno, és com estar a casa.
Com ara mateix tu aquí a la ràdio.
Sí, ara que estic aquí palangat em falta el sofà. És això, jo per mi el circ és la meva família, tant en Jaume, que és en Tortell, com la Montse, perquè el que són treballadors sempre canvien. Sí que n'hi ha 3 o 4 que també porten allà 10 anys. Però és, no sé, jo m'hi sentia a gust allà.
El teu món.
Amb els problemes que pot haver-hi una feina, amb els avantatges, amb tot, però és, jo estava guai. I ara, si em truquéssim dient tu, que anem de gira, els diré, doncs pues va, anem-hi. Total, per el que estic fent jo ara aquí.
Home, estàs treballant a l'Ateneu.
Sí, però això s'acaba ara d'aquí a poc.
En Manolo, ara tornarà en Manolo.
Més divertint al circ.
Sí, no? I perspectives de futur? Entens?
L'altre dia vaig anar a gravar un vídeo de promoció i em diu una tia, diu, tu ets com jo. I què vols dir? Diu, jo de petita, diu, li vaig dir a ma mare, diu, mare, vull ser artista i famosa. I em diu, filla, diu, tu el que seràs és un titiritero. Els titiriteros, xerrat despectivament, era aquella gent que s'anava amb la furgoneta, que portava les titelles a dins, portava les bambalines, ho portava tot, vivia allà dins i s'anava de poble en poble. i si havien de fer titelles, feien titelles, i si feien malabars, feien malabars. I bàsicament jo espero arribar més de titiritero parlant despectivament, perquè hi ha titiritalles, hi ha gent que fa titelles que són boníssims, i els espectacles de titelles que una figura de cartró pedra o de fibra o de làtex que es mogui, que et doni vida, que t'estigui parlant, és una cosa fantàstica. Vull dir, fins i tot havia treballat amb en Joan Baixes i ell d'una fulla de paper de diari l'arrugava, li feia un cap i unes mans i allò tenia vida. Era una fulla de paper de diari que havia pillat per allà. Vull dir, la feina aquesta és brutal i fantàstica. I realment jo ara estem acabant l'espectacle aquest de pallassos, el que és l'espectacle infantil, i això jo crec que també seria un escaló més, perquè sincerament a mi em molaria anar algun dia a poder actuar en un teatre i tindré el teatre ple. Vull dir, arribar en el nivell de l'Eslava, suposo que no hi arribarà mai, això mai se sap, tampoc. L'Eslava, ell va néixer dins un circ. Ell no és que portés des dels 12 anys a mamant circ, no, és que ell va néixer dins un circ. I va dirigir els pallassos del Cirque du Soleil, i el tio és boníssim. Em sembla que no treballa ja. Potser fa algun espectacle així de tant en quant, però la gira que està fent de l'Snow Show, hi ha un substitut, hi ha un noi més jove que fa el seu espectacle. Clar, també s'ha de parlar que els pallassos arriba a una època que no poden fer les actuacions que feien quan eren joves. Vull dir, tots veus vídeos d'en Charlie Rivel amb 80 i pico anys, que el tio veus que surt ja acompanyat de la mà, saps? I és això. I a mi em molaria això, poder fer gires amb un altre espectacle que tenim en ment i que l'hem començat a fer, però ens hem volgut dedicar més a l'infantil, i poder anar a teatres i fer aquest espectacle de comèdia dramàtica que ho titularíem. És pallassos punquis. No punquis en el fet de vestimenta, sinó del fet que és una barreja comèdia dramàtica, algú punqui i algú de bufó. Bufó, el que dèiem la setmana passada, doncs algú que se n'enfot de la societat, que se n'enfot dels teus problemes i segurament dels nostres problemes. Vull dir, tu quan crees un espectacle el crees segons l'estat d'ànim que tens. Tu, si estàs trist en aquell moment i no sé què, doncs vas per un costat, potser el fas més poètic, més carinyós, més amorós, o potser el fas un espectacle amb més de festa i més de celebrat. No sé.
Bueno, mai se sap, sempre pots... Potser algun dia et sona la campana i
no, mira. Jo espero d'aquí 2 anys treballar de pallasso. Potser en lloc de viure en una casa amb piscina, viure en una casa amb jacuzzi, vull dir, cap problema. No, però és com... Veig més efectiu que jo d'aquí 2 anys treballi de pallasso que no pas el que està estudiant dret ara mateix, que d'aquí 2 anys estigui fent d'advocat.
Cert.
Perquè d'aquí 2 anys estarà fent fotocòpies o estarà treballant en un súper. Com està la situació ara, no... Bueno, clar, també poden marxar fora, com l'avantatge nostre. L'espectacle que tenim en ment d'adults, sincerament, no... És que ni ens plantegem de vendre a l'Espanya. Potser és tirar molt lluny allà, però anar a buscar festivals de circ, de pallassos, de teatres, i anar cap allà directament, que és on valoren. Tu te'n vas a França i et valoren. Tu què ets, pallasso? Oh, hòstia, com ho saps? Que fort.
Aquí no es valora.
Aquí, tu què treballes? Jo soc pallasso. I això cobreu? I així et guanyes la vida fent de pallasso? I aquí a Catalunya hi ha pallassos boníssims, catalans i de fora, però que viuen aquí a Catalunya, començant per en Charlie Rivel, que seria un d'ells. Llavors hi ha en Tortell Poltrona, que deu portar ja, no sé si porta 30, 35 o 40 anys fent
molts,
fent actuacions. I jo vaig veure un vídeo seu de no sé quin any, i clar, l'actuació que fa ell aquell any amb l'actuació que fa ara, vull dir, és completament diferent, i es veia que era nou. Comedians, vull dir, és l'altra part d'espectacle gros a Catalunya. Aquí un dels pallassos molt bons que hi ha també a Catalunya és en Leandre. El Leandre és un pallasso fantàstic. És un pallasso que el veus i et transmet carinyo. Que acaba l'espectacle i aniries allà i l'abraçaries i tot, saps?
Faries dos petons.
Sí, sí. Clar, ell va estar treballant al Circric també durant una gira. Jo ja el coneixia. I és un pallasso senzill que potser no et fa el gran número de la vida amb focs artificials i confeti, però tu estàs allà i o rius de riure de carcajada, que diríem, no? O rius de somriure del que és maco, i és el que vols, anar a veure un espectacle i estar allà encantat de lo que està passant. Llavors també tenim l'Alba Serraut, i l'Alba Serraut és una màquina, és fantàstica. els seus espectacles, com, no sé si li diuen contemporani, no sé com li diuen, però és fantàstic el seu saber fer, el seu actuar, les cartes que té ella sobre la taula, tant et cantarà com et tocarà el saxo, com et farà unes voltaretes, com et ballarà, com amb tot el conjunt d'això fa el seu personatge de pallasso. Clar, tampoc t'estic dient que si hi ha gent conservadora, per dir-ho així, que se'n vagi a veure un espectacle de Basarraute. Perquè un dia m'explicava ella, diu, estava fent un espectacle, diu, i al final de l'espectacle hi havia la meitat del públic de la que havia començat. Perquè la tia feia servir poemes de no sé qui, però arriba un moment que s'agenolla a terra, es fot a mirar cap a la llum, que seria el foco, i es comença a cagar amb Déu. La tia enrabiada de la societat. I és això, i és fantàstica, ella. I llavors, de ser, hi ha 50.000 persones. Tampoc és que conegui molta gent jo de... Bueno, molta gent sí que conec gent, però... No és que tingui... Potser te'n vas a algú que vas a algú i et comença a dir, no, si aquest pallasso ha fet això, ha fet l'altre, que ha guanyat aquests premis, jo no sé què ha guanyat la gent, no sé quin... No et sé classificar els tipus d'espectacle, no sé si una església és gòtica o és romànica. Jo el que sé és que quan vaig a un lloc i diré, hòstia, doncs això m'agrada. Oh, doncs això és gòtic, més igual si és gòtic.
A mi m'agrada.
A mi m'agrada aquesta església, a mi m'agrada aquest espectacle, a mi m'agrada aquest pallasso. En Claret Papiol és l'altra persona fantàstica. Ella, a part de tindre, suposo, el seu guió, fa un espectacle de carrer que va de guàrdia, de museu o d'artista del museu, saps, explicant els quadros del carrer. I ell va amb l'acompanyant, que seria el Botons, i va amb un marc de quadro. I ell, pues, l'acompanyant agafa el marc de quadro i l'enfoca, pues, a no sé qui. I ell com, aquí tenim en Moisès vingut de no sé on. I et fot una parrafada improvisada d'aquell tio. O potser se'n va amb el marc de quadro i el fot a sobre una cagarada. Doncs pues aquí és on Juli César va fer la seva primera cagada i Sant Celoni la conserva com a record, no sé què. I en Claret, en aquest aspecte, és fantàstic del xerrar. A mi m'encanta com a presentador. Ja està, hi ha molts més pallassos. Hi ha en Jordi Martínez, de pallasso. No és que l'hagi vist molt actuar com a pallasso. Clar, jo en Jordi Martínez el coneixia de Vent del Pla. És el que feia de Paco al supermercat.
El calvo.
Clar, sí. I ara és el d'en Kubala o Moreno, no? Ara fan Kubala, Moreno, Manchón.
Sí, en Kubala, em sembla.
I ell fa de Kubala ara. I sí, vull dir, és fantàstic com actua. Perquè ja el veus allò. Si un dia vaig veure fent de pallasso, li deia, hòstia, dic, fas de pallasso? Em diu, no, diu, sí, jo sóc pallasso. Dic, hòstia, dic, brutal. Brutal. Això va ser un dia allà al Circ Cric, que feien un festival i estava en Jordi per allà. També hi havia en Monti, que es va morir al maig de l'any passat. I en Monti era l'altre pallasso punky fantàstic. O sigui, són espectacles de pallassos que pots anar amb els crios perquè riuen, però tu t'ho passes bé.
No és disfruta tota la família.
Sí, no és un espectacle d'aquells infantils que estàs allà i estàs pel crio perquè es distregui. No sé, jo sempre m'ha agradat que quan ofereixo alguna cosa a la gent que s'ho pugui passar bé tothom. Clar, que si treus una pistola al mig d'un espectacle de pallassos hi ha algú que espantarà. Però bueno, en Tortell treu una bomba.
Exacte.
Vull dir,
exacte.
I el moment caòtic aquell del nen aguantant la bomba...
Tot el món va al suelo, tot el món va al suelo.
Mentre es va cremant la metxa, que els pares ja riuen. I algun nen de la grada també riu, perquè la bomba no la té ell. Però el nen que està aguantant la bomba...
els té aquí dalt.
Jo, clar, fer gires amb ells és que veies cada setmana el que passava allà. I jo he vist algun nen deixar la bomba a terra i cardar el camp. Clar, què fas? Tu, de petit, tens una bomba a la mà que està a punt d'explotar. Vull dir, són les coses aquestes. I jo crec que tot s'ha de donar un punt d'humor per adults. Clar, tiraríem amb les pel·lícules de Disney i de Pixar i tot això, que els crios se les traguen i se les traguen 50 cops. Però quan et fas gran, te les tornes a mirar. Perquè dius, com? Hosti, doncs això realment és això, saps? Vull dir, és fantàstic com ens enganya. Això ho diu en Colomo, no? Diu que és maco, que és meravellós, diu que ens menteixin així. Sí, vull dir...
Jo no vull pas la veritat, vull viure...
Vull ser feliç, vull ser feliç. Sí, vull dir, per què?
Sí, sí, sí. En Colomo, i ho dic fa programes, ja que ho dic, que ha de venir aquí a la ràdio i no hauria de tardar. Ja el trucarem algun dia.
Bueno, t'ho pleguem, que m'he d'anar a dutxar i sí, a cuidar el meu nebot.
Sí, sí, sí. Anirem a... Anirem...
No és perquè ens estigui mirant ell, eh?
Anirem tancant el xiringuito. Una altra cançoneta. O què? O quantes més?
Doncs avui, ja que hem gastat les tres quarts d'hora que portem aquí, o l'hora, més o menys parlant de circ i de pallassos, per fer durar 10 minuts més la conversa, perquè ara em podria enrotllar bastant. No sé si ho pronunciaré bé, però es diu Vesti la Chupa. Vesti la Chupa és... No sé, vull dir, si algú és italià, em matarà ara aquí. És Posa la jaqueta. Hi ha l'òpera del León Caballo, em sembla que es diu, León Caballo, que l'òpera va relacionada a un circ, de la gira que fa un circ i tal, i a més vas a veure l'òpera, hi ha els del circ actuant, hi ha el públic actor, hi ha el públic real, el que ha pagat l'entrada. I explica tota la història del circ, que arriben i que no sé què, i que no sé quantos, i que pim i que pam. Llavors, el que és el pallasso, que està enamorada de l'Arlequina, arriba a descobrir que l'Arlequina s'ha enamorat d'un altre tio. És que jo m'emociono. És que és boníssima. Aquesta part de l'òpera és boníssima. I llavors això s'adona que s'ha enamorat d'un altre tio i el tio vol saber a veure qui és, què està passant, saps, aquí? I arriba el moment que el pallasso, jo sempre escolto la part de... O sigui, escolto l'òpera cantada per en Pavarotti, arriba el moment que el pallasso, cantat amb òpera, diu... Recita, diu, mentre el deliri, diu, se't menja per dins, diu, tu no ets un home, diu, tu ets un pallasso, diu, i has de sortir aquí a l'escenari, diu, maquillar-te la cara, diu, posar-te la jaqueta, posar-te el nas, diu, has de sortir aquí, la gent t'aplaudirà, i diu, i tu riu, perquè ets un pallasso, saps? Riu perquè la gent t'aplaudeixi, diu, però mentre, diu, dins teu, diu, tens el cor trencat, tens el cor destrossat, i clar, vull dir, he fet un resum així ràpid perquè tampoc em... Vull dir, hauria d'anar cantant i anar-vos dient la lletra, però bàsicament el que transmet ell en aquell moment de l'òpera és que tu tens el cor trencat i què has de fer ara? Sortir aquí fora i fer riure la gent. Vull dir, és la teva feina, fer riure la gent i... Vull dir, la controvèrsia de ser pallasso, vull dir... Jo, molts cops que em diu la gent t'agrada fer teatre, dic no. Per què no m'agrada? Perquè has de sortir allà i has de fer veure que estàs emprenyat, o has de fer veure que rius, o has de fer veure que plores, i jo això no ho sé fer, així de clar. Si fas veure que plores fent de pallasso, doncs ja és com algo més exagerat, saps? És, no sé. I el tio explica això. I el tio, mentre es va maquillant, i al final de la cançó es posa a plorar i així. I llavors no sé si és la següent o l'altra part de la cançó, comença la cançó dient no, un pallasso no soy. Diu, no ets un home, saps? Ets un pallasso i tu has de sortir a fer riure la gent. I la següent cançó ja diu, no, diu, jo pallasso no soc, saps? I no sé ben bé com va la cançó, però agafa l'Arlequí, que no sé com es diu, l'agafa en ella i la comença a sacsejar, saps? I la tia intenta dissimular, perquè tot això està passant a dins de l'espectacle, o sigui, dins de l'actuació que fan ells. I hi ha el públic allà mirant. Doncs el tio comença a sacsejar, digue'm qui és, saps? Qui és que t'ha enamorat, qui és que t'ha robat el cor? I la tia, pues, intenta dissimular i segueix cantant la seva cançó. I al final, des d'un costat, un altre pallasso li passa un punyal en Pavarotti, el pallasso blanc. I li passa, i em sembla que la segueix sacsejant. Llavors el públic ja s'adona que no estan actuant, sinó que és realment la vida mateixa, i la tira sobre en un banc del públic, sobre les grades que seria, i li comença a dir, diu, el nom, diu, la teva vida. I la tia, oh, no, no, mates, el nom o la teva vida. No sé què, tal, i li fot punyalada. I mata l'amor per l'amor que té ell. I llavors surt l'amant per un costat i diu, ah, sei tu, ets tu, saps? I l'amant el va buscar i acaba matant també l'amant. I aquí és quan els mata els dos, és quan torna la cançó de Ridi Pallasso, però musical que fa... Que és el moment superemocionant final de l'òpera, perquè hi ha el moment aquest que ja estàs veient la merda que és la vida, saps? Perquè a qualsevol moment algú se li gira el coco i et mata, t'atropella o passa el que sigui. I llavors hi ha la frase mítica que nosaltres segurament la farem servir per l'espectacle d'adults, ja que també és molt, molt dramàtic i bastant punky, que és quan el pallasso ha matat el seu amor i l'amant del seu amor. Abans d'entrar dins de cortines, diu, la comèdia finita, que és la comèdia s'ha acabat. Encara hi ha el públic allà, hi ha el moment de la cançó i tot és fantàstic. No tinc res més a dir, així que si la voleu posar, gràcies. Adéu, Garci. En Garci, que ens escolta.
Els dilluns al vespre. Molt bé, doncs, ara sí, fins aquí. Home, bastant, bastant llargueta, també.
Bé, ho hem fet més...
Hi haurà més tercera part. Vegada o no? Ja tornarem a gravar. Merci per venir. I amb vosaltres, doncs, ens tornem a escoltar el dilluns que ve a 9:45 del vespre. I fins aquí us deixo amb aquesta òpera que ha proposat en Bernat. Bona nit.
Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio. Eppure dopo sforzati, ma sei tu forse un uomo. Pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e ridere vuole qua. Pagliaccio, e ognun applaudirà. Tra muta e lazzi lo smorfio e il pianto, in una smorfia il singhiozzo e il dolor. Oh,